I ara anem a parlar del Festival de Música Antiga, del Tian Antica. Arriba la 22a edició, recupera el format prepandèmia, 2 caps de setmana, 4 concerts. Per saber-ne més, ara en volem parlar amb en Llorenç Blas, ell és membre fundador del festival. Llorenç, molt bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut aquí de nou
al
360. Recuperem el format prepandèmia.
Sí, sí.
El tema dels 2 caps de setmana.
Sí, sí, l'any de la pandèmia, que va ser el 20, vam haver de suspendre, per raons òbvies, però vam recuperar un concert de Nadal, que està penjat a la pàgina web, però, clar, els grups que ja havien contractat, i doncs no els vam poder fer, i el vam ajornar pel 21, que vam fer un concert amb públic reduït, un festival en públic reduït, i bueno, aquest any, enguany, és la retrobada amb força. Aquesta és,
escolta, Llorenç, quan parlem de música antiga, a vegades, a mi m'agrada queixar-ho, perquè a vegades ens perdem. En Ferran Compte, quan ens parlem d'òpera, també ens diu, escolta, això s'ha de definir.
Sí.
Perquè quan parlem de música antiga, parlem de música escrita fa els segles XIII, XIV, o els segles que siguin. És música d'ara que emula aquella música de llavors? Què hi podem trobar al Tian Antica?
Amb el Tian Antica, i quan es parla del concepte de música antiga com la que nosaltres oferim en el festival, és precisament aquelles músiques, reprendre-les amb el seu concepte històric, és a dir, intentar esbrinar i representar-la o interpretar-la a la manera, tant amb els instruments històrics, que normalment són rèpliques, perquè hi ha alguns instruments que no han durat el pas del temps, ni molt menys, però sí que per escrits i per una recerca musicològica molt, molt profunda s'arriba a fer una emulació, per dir-ho així, o una interpretació de com creiem que s'hauria de tocar aquelles músiques en el seu temps.
Per tant, no només es recuperen partitures, antigues, sinó també la forma de tocar les partitures.
Clar.
Antigament.
Clar, perquè moltes vegades ens trobem, sobretot, amb manuscrits medievals que només hi ha unes acotacions i veus que en un lloc hi ha quatre línies, en un altre n'hi ha tres, en uns altres no hi ha ni això, que hi ha uns signes que diuen això es canta aquí dalt, això es canta aquí baix, per dir-ho, diguem, d'una manera molt profana, no? Llavors, clar, aquí hi ha una recerca musicològica, a veure amb escrits com es cantaven amb aquelles cançons, intentar, d'alguna manera, recuperar i posar, diguem, a les orelles tot aquesta música que està perduda, perquè si anem a mirar dels orígens de la música occidental fins la música antiga, se sol posar una barrera o una ratlla, una frontera cap a la mort de Mozart, i com a molt, doncs, sempre que estigui interpretat amb instruments històrics, doncs poden entrar, i amb conceptes històrics, clar.
Llorenç, tu no ets músic.
No.
Tota aquesta passió, d'on surt? Doncs, tot aquest coneixement, tota aquesta passió, fins al punt de muntar un festival?
Sí, això va ser arran de que Visigòdia, que és una associació, però el nom de Visigòdia va néixer d'un programa de ràdio, precisament. Es va inaugurar el 96 Ràdio Tiana, i entre el meu cunyat i jo, que, bueno, el meu cunyat és el que en sap realment de música antiga i és el codirector del festival, doncs vam començar a iniciar un programa de música. Vam estar 4 anys, després vam venir aquí a Badalona, a Ràdio Ciutat, i vam estar 4 anys més, i arrel d'aquí vam dir, escolta'm, una de les coses més maques de difondre la música antiga seria fer un festival, no, bueno, festival, vam començar amb un concert de música antiga. I llavors, a partir d'aquí, vam veure que hi havia bona recepció a la gent, i vam dir, escolta'm, doncs si això agrada, per què no fem
un festival? I 22 edicions.
22.
I que Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Escolta, anem a escoltar un dels primers, després parlarem... No, abans d'escoltar el primer àudio, ràpidament, el festival l'obre un grup de l'ESMUC, no? De joves sí, de l'ESMUC, sí, que a més venen d'orígens ben diferents i tot amb instruments de vent.
Clar, perquè l'ESMUC és com una mena de factoria de gent, clar, o sigui, després de fer la carrera i tot, doncs el que fan és posar un solfa i al pas, diguem, de passar a formar grups per crear repertori i per fer concerts, no? Llavors aquest justament el Vents del Bètia, que és un grup molt heterogeni perquè clar, hi ha gent de tot arreu de bueno, són nou músics i van agafar la diguem el compromís amb les músiques de vent del Renaixement. I això d'alguna manera van formar un grup de ministrils i aquest grup de ministrils el que són, diguem, d'alguna manera els hereus dels trobadors. O sigui, que ja hi ha un lligam, un seguiment amb això.
El diumenge arriba la viola, el duet de la viola, que aquest sí. Anem a escoltar un fragment, així ens col·loquem amb el temps i ens col·loquem amb l'estil de música. Anem a escoltar-lo. Aquests són, Llorenç, a la viola, que són el concert de diumenge.
El concert.
Què traspassen?
Clar, passem del concert de la festa amb els ministrils de Palau i de tot arreu, a una música molt íntima, que és el que s'anomenava cantar a la viola. O sigui, el fet de cantar acompanyat d'un instrument, normalment de corda, es feia doncs, aquestes sessions amb grups o a la cort o...
Tot és marcat a la mateixa... El primer cap de setmana és tot marcat
sí,
més o menys la mateixa època.
Ha coincidit així que el Renaixement... Entrem amb força, amb el Renaixement.
A més, amb les dues versions. Versió més festiva, versió més...
Sí, aquesta és més íntima, més poètica, predomina molt la lletra. És un programa dedicat a la fròtola, que és una cançó que estava doncs, amb llengua vernacle, amb italià, tot plegat, no? I era... Bueno, és una manera d'escoltar la música.
Una altra manera molt diferent. Ens arriba el segon cap de setmana, plat important per sorprenent i per llunyà. Anem a veure'ls perquè ells són l'orquestra d'Ensemble Moixos i que és una orquestra que combina el barroc, la música barroc, amb les arrels de Bolívia, dels indígenes, de la música indígena de Bolívia. Anem a veure'ls i ara en parlem. Música barroca, arrels indígenes, bolivian, aquest és
sí.
un dels plats importants de 22 edicions, pràcticament.
Sí, sí, és un dels grups destacats, sí. Nosaltres pensem la música com una cosa com molt, molt propera, la tenim molt, molt assumida, la trobem a tot arreu. Però hem de tenir en compte que aquest grup, l'Ensemble Moixos o Moixos, venen de Sant Ignacio de Moixos, de Bolívia. És un raconet de la selva amazònica on el capellà al 1600 van arribar els missioners jesuïtes d'Europa i van implantar la seva missió. Però clar, portaven tot el bagatge cultural europeu. I dintre d'aquest bagatge europeu i amb la missió d'evangelitzar, doncs van fer servir també la música com a element doncs, d'estar en contacte doncs, amb els indígenes. No? Aleshores, què ha passat? Que, clar, el temps passa i des del 1600 fins ençà doncs, ha passat molta, molta història. I el que ha succeït és que Sant Ignacio de Moixos ha estat conservant aquest llegat barroc, que inclús hi ha peces que estan atribuïdes a Zipoli, que és un Bartolomeo Zipoli, que és un compositor barroc de l'època, no? Doncs han anat passant la tradició oral de pares a fills, a nets, i així s'ha anat mantenint des dels instruments, la manera de tocar, i és, podríem dir, com un mestissatge barroc que s'ha produït amb el contorn i l'entorn de la terra. O sigui, tots els instruments, s'han incorporat instruments, hem vist uns bajones, que en diuen, que són unes trompetes enormes, no? Doncs tot aquest tipus d'instrumentació, inclús els ritmes, o sigui, hi ha hagut com una barreja. Han fet peces noves, però amb aquesta influència indígena.
Com arriben al Tiantica?
Arriben
d'aquesta selva recòndida amazònica de Bolívia.
Justament enguany es celebra el 500 aniversari de la fundació dels jesuïtes, no? Per Sant Ignasi de Loyola. I aleshores han fet una gira europea, han començat per aquí, per Espanya, i fa efecte també arribaran fins a França. I, clar, a Manresa hi ha la cova de Sant Ignasi, que és on tinc entès que va escriure els exercicis espirituals a Sant Ignasi, no? I aleshores, doncs, allà han fet aquesta trobada. No hem d'oblidar que a Sant Ignacio de Bojos, és justament, es diu Sant Ignacio de Bojos per jesuïtes, doncs la festa major, la festa del poble, i Chapequene Piesta, que es diu, està considerada un patrimoni cultural de la humanitat. Aleshores, han fet concerts a UNESCO, i llavors han fet aquesta gira commemorativa del 500 aniversari. I a través del festival Espurnes Barroques, que també fa un cicle i també faran un concert en allà, doncs hem tingut aquesta col·laboració que ha estat... es van dir, escolta, mira, vindran aquest grup, què et sembla? Home, és una oportunitat, no? A bodes en convides.
Ja ho crec. Això és dissabte i el diumenge, l'últim diumenge, espectacle més teatralitzat per parlar de mística i de feminisme al segle XIII i XIV. Anem a veure-ho.
Comença amb una foguera. Som a finals de la primavera de l'any 1310.
És Bobriné a teatre i el que fa és portar el llibre de Marguerite. Què és aquest llibre per parlar de feminisme i mística al segle XIII i XIV?
Aquest segle, el segle XIII i XIV, hi havia un moviment molt, 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 molt fort, molt potent, de dones, que bàsicament dones, també hi havia els homes que també formaven aquesta mena d'ordre. Aquesta ordre era una ordre que eren seglars, o sigui, eren persones que es dedicaven a viure la religió d'una manera al marge de l'Església. I bàsicament eren dones, no? I Marguerite Poret era una d'elles, d'aquesta dona. El que passa que era una mística que doncs es dedicava a la contemplació i a la vivència de la religió catòlica, però com si fos una monja, inclús tenien els seus propis vots i les seves pròpies regles, però no estaven dintre de la jerarquia de l'Església. Llavors la Marguerite Poret va ser justament una d'aquestes, va ser una beguina, i va escriure un llibre que es deia El llibre de les ànimes simples, o El llibre de les ànimes senzilles. Hi ha diferents... És molt més llarg que el títol en francès original, però s'ha resumit una miqueta així. I doncs explicava una miqueta aquella vivència mística de que Déu està en tu mateix i, per tant, tu has de viure com tu mateix, i tenia doncs aquesta inspiració, i reivindicava una miqueta el fet de ser individu, dona, no? I aleshores no va, va tenir molt d'èxit el llibre i no va agradar a les jerarquies. I,
que estrany.
I aleshores...
Que estrany que les jerarquies sí, tanquessin la porta a innovacions, sobretot venint de dones, oi?
Aquella època era, filaven molt prim, amb això, sí, sí. Uh-huh. I total, que bé, la van jutjar, li van demanar que retirés el llibre, ella va dir que no, que el seu llibre era el que era i estava convençuda d'això. I la van sentenciar a morir a la foguera.
I ara reivindiquem.
I ara reivindiquem, sí, perquè majoritàriament eren feministes. Bueno, feministes.
Sí, 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 eren, sí, el que ara concebem.
Eren dones, el que ara concebem.
Llorenç Blas, i membre fundador del Festival Tian Antiga, moltes gràcies per venir aquí. Tian Antiga aquest cap de setmana i el següent, que ja està en marxa, Festival de Música Antiga. Moltes gràcies, Llorenç.
A vosaltres per l'atenció.